La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se al Consell Insular. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'entitat insular continua sense establir el topall màxim, però manté que la mesura que avui ha aprovat el Consell amb els vots de l'oposició podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any que ve. El govern considera que les infraestructures no poden absorbir el volum actual de cotxes, per això el portaveu Antoni Costa defensa la construcció del segon cinturó de Palma per adaptar les infraestructures al creixement demogràfic.
Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer, s'ha greu, però s'ha de fer. Sí, hi ha que ampliar infraestructures i hi ha que contenir el creixement poblacional. Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
La mobilitat marca part de l'actualitat avui, que el Batle d'Eivissa anuncia que finalment no es construirà l'aparcament del barri de Sa Real a petició dels veïns. Tot d'una, vos ho ampliam en aquest divendres 5 de juny, en què els hotelers i les agències de viatges de les Illes Balears aplaudeixen l'anunci de Brussel·les sobre el registre de viatgers d'Espanya. Clàudia Mallià, bon vespre.
Bon vespre. La Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que aquest registre vulnera la normativa sobre protecció de dades. Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació estan obligades a recollir les dades personals.
El Suprem confirma que el convent de Sant Jerònim a Palma és propietat de les monges i no del bisbat de Mallorca.
Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas. L'advocada de les religioses es mostra satisfeta i confirma que la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
Detingut un home a Maó per agressió sexual a l'estació de Busos.
El cas va passar a l'abril i el presumpte autor va ser detingut a Melilla. A Manacor també a un home que va ser detingut per una altra agressió sexual se li ha decretat una ordre d'allunyament de la seva dona. Tot això en un dia en què s'ha produït un nou crim masclista. Una dona ha estat assassinada a Màlaga per la seva parella.
I Pedro Sánchez es desvincula del cas Leire Díez.
El president espanyol ha negat ser el guant, el número 1 en aquesta presumpta trama per posar obstacles a les investigacions judicials al Partit Socialista i al govern.
I avui els esports arriben una mica abans de l'habitual perquè l'informatiu torna a tenir una durada més reduïda, una crònica esportiva que avui té un clar protagonista i és Joan Gabriel Bausà, la selecció espanyola. Bon vespre.
Bon vespre. L'equip de Sònia Bermúdez es juga aquesta nit a Sant Moix contra Anglaterra en un partit clau de classificació per al Mundial Femení. Tot apunta a la titularitat de tres de les quatre jugadores mallorquines, Catacoll sota els pals, Patri Guijarro al centre del camp i Mariona Caldentei a la davantera. Lucía Corrales, en canvi, patirà i partirà des de la banqueta a l'espera de tenir els seus minuts. Ho podreu seguir en directe a partir de les 7:30 del vespre aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Per altra banda, el Real Mallorca tanca el traspàs de Kyle Larin al Southampton, el davanter canadenc que va arribar a l'illa el 2023 i va disputar 76 partits amb 14 gols, es queda definitivament a Anglaterra. I el porter del Palo Futsal, Luan Müller, serà operat. Aquest dissabte el jugador es sotmetrà a una artroscòpia de genoll i a una osteoporosi anatomia del fèmur.
I avui hem notat una refrescada de la temperatura i han tingut mala mà, però Margalida Ribas, bon vespre, la situació canviarà pel cap de setmana.
Bon vespre. Sí, avui tancam aquesta jornada de divendres marcada pel pas d'aquest front, d'aquesta cua que ens ha deixat alguns ruixats a punts del nord de l'arxipèlag i aquesta refrescada de la temperatura amb una situació tant pel que fa a la mà com pel que fa al vent també alterada. Però en vista el cap de setmana entrarem dins d'una tendència de major estabilitat, demà es preveu que domini el sol amb alguns intervals de núvols prims, la temperatura tornarà a anar a l'alça, per tant tornarem a registrar aquests 30 graus de temperatura màxima. El vent també bufarà fluix de component est i la situació marítima progressivament es anirà tranquil·litzant. Això sí, en vista a diumenge, s'espera que arribin alguna pols en suspensió que ens podria deixar el cel una miqueta més enterbolit en temperatures que novament quedaran per damunt d'aquelles habituals per a l'època en la que ens trobam.
Gràcies, Margalida i Maria Dalmà. Bona, et presenta nou disc, L'aigua que no cansa. Si ho voleu gaudir en directe, ho podreu fer dia 30 de juliol al Teatre Principal de Maó i dia 27 de novembre a l'Auditorium de Palma. L'escoltarem, escoltaran la cantant. Serà minuts abans d'arribar a les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:05. El Consell de Mallorca ha aprovat sense sorpresa la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que si no hi ha res de nou podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any que ve.
Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució, perquè avui aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
Així felicitava el president del Consell, Llorenç Almés, a tots els representants del grup polítics en finalitzar el ple extraordinari que ha donat el vistiplau al text que ara serà remès al Parlament per la seva aprovació definitiva.
Només Vox s'ha sortit del guió previst i finalment s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups del Consell hi ha votat a favor, però tot i la unanimitat, el to i les crítiques del debat han estat molt dures. L'oposició coincideix que la normativa arriba massa tard. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i Antoni Sales, de Coalició per Mallorca.
Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida. I que va fer el Partit Popular? Va votar en contra l'any 2024.
Oh, manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent. Molta gent, dobbes fàcils i preball. Perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
La portaveu socialista, Catalina Cladera, sospita que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació, Pedro Bastar, després del polèmic ús personal que fa de cotxes oficials.
No sé si això es vot d'avui, l'abstenció, o el fet que hagi duit la llei que fins ara Vox li bloquejava, és a canvi de la cadira del senyor Bastar. I no sé si això et serró perquè no surtin els informes que té aturat vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestar.
El portaveu de Vox, Antoni Gili, ha justificat el canvi de posició dient que aquesta no és la solució a la saturació viària.
Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas, más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
De moment no s'ha concretat el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran, però el Consell estima que actualment podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca.
El govern preferiria no haver de regular l'entrada de cotxes, però considera que és necessari perquè les infraestructures, diuen, no poden absorbir el volum actual de cotxes. El portaveu Antoni Costa explica que s'han de redimensionar-les i ha defensat la construcció del segon cinturó de Palma.
Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer. Sap greu, però s'ha de fer. S'ha de fer, sí. Hi ha que ampliar infraestructures i hi ha que contenir el creixement poblacional. Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
I el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per eliminar definitivament el carril Busbao de l'autopista de Llucmajor.
El Tribunal haurà de determinar si l'informe vinculant del Consell és obligatori per mantenir-lo o prorrogar-lo any a any. El recurs es va presentar després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es pronunciés a favor de mantenir el carril. Els efectes d'aquest carril Busbao estan suspesos des del 2024 per unes suposades obres a l'autopista.
I a Eivissa s'ha fet marxa enrere el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal.
És que l'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Vale. Torn a destacar. L'emplaçament, l'aparcament de Sarreal per part d'aquest ajuntament i aquest equip de govern està totalment descartat.
Així ho ha anunciat el batlle de l'Ajuntament d'Eivissa, Rafa Triguero, just quan els veïns anaven a entregar, Neus López, una recollida de 2.500 firmes per aturar-ho.
El consistori ha renunciat finalment al projecte davant l'oposició dels veïns que en les darreres setmanes s'han mobilitzat en contra de l'aparcament perquè consideren que acabaria amb una zona verda del barri. Ara celebren aquesta decisió, tot i que diuen que es mantindran vigilants. És María Mercedes Hernández, una de les veïnes.
Es que no nos fiamos, ¿sabes? O sea, estamos en sorpresa, pero bueno, ahí estaremos pendientes, lo agradecemos porque es nuestra vida, nuestro entorno y nuestro todo.
Triguero ha assegurat que es presentaran alternatives viables en un altre entorn de la ciutat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa que els obliga a registrar les dades dels viatgers. Asseguren que la norma vulnera el dret europeu i que ara la decisió de Brussel·les els dona la raó. És Pedro Fiol, president de Viva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears.
L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades. És a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció o recol·lecció de dades moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dades i, sobretot, després el tractament que se li ha donat a aquestes dades.
Fiol apunta que la norma no atén a la realitat operativa del sector, ja que en el cas de les agències de viatge sovint és difícil verificar les dades perquè les reserves es fan de forma telemàtica. La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca també comparteix el rebuig a aquesta norma i en reclama la derogació immediata, així com l'obertura d'un procés de diàleg.
I la policia local d'Eivissa ha denunciat els dos primers pisos turístics il·legals de la temporada a Platja d'en Bossa.
Es tracta de possibles infraccions relacionades amb la comercialització turística sense habilitació i amb la publicitat il·legal de l'activitat. Els dos casos s'han detectat arran de queixes veïnals. Les sancions, que es consideren greus, poden arribar fins als 40.000 euros i les molt greus als 400.000.
I l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha rebutjat el projecte de circuit de motos nàutiques a Escaneret i a Portinatx, que estava projectat per aquest estiu i fins l'any 2029. Després d'analitzar l'expedient, ha decidit demanar a la Direcció General de Costes i Litoral que denegui l'autorització a l'empresa sol·licitant.
El circuit projectat estava a 500 metres de la costa, amb una ocupació prevista de 62.000 metres quadrats de mirall d'aigua. També preveia excursions guiades a la zona i la utilització del punt d'atracament existent entre ara en el gros i ara en el petit.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Tribunal Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del Bisbat de Mallorca. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada l'any 2014 pel bisbe Javier Salinas.
La sala primera del tribunal ha rebutjat en la seva totalitat el recurs de cassació presentat pel bisbe contra la sentència que atorgava la propietat del cèntric monestir a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. L'advocada de les religioses, Pilar Rosselló, es mostra satisfeta i confirma que la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
Queda ratificado y declarado firme, es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
La resolució confirma igualment la cancel·lació de la immatriculació promoguda a partir de certificacions emeses durant l'episcopat de Javier Salinas i la validesa del qual va ser impugnada per les religioses.
I decretada una ordre d'allunyament a un home a Manacor per presumptament agredir sexualment la seva dona en presència dels seus fills menors d'edat. L'home ha estat detingut per la Policia Nacional i ha quedat en llibertat després de comparèixer davant el jutge.
L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutgés mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola.
També a Mahó ha estat detingut un home acusat d'una agressió sexual a un jove a l'estació d'autobusos.
Els fets van ocórrer l'abril, quan el jove esperava que arribés el transport públic, i l'acusat va seure de vora seu i va començar a fer-li tocaments de caràcter sexual. Una dona ho va presenciar i va ajudar la víctima. La policia va aconseguir identificar l'home a través de les càmeres de seguretat i a través de les declaracions dels testimonis. El presumpte autor havia abandonat l'illa, però es va decretar per a ell un ordre de cerca i captura i finalment ha estat detingut.
I l'IBE dona, els Consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen.
El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin accedir al sistema Biogen. L'eina integra informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment de les víctimes.
I ja són 24 les dones assassinades enguany per violència masclista a l'Estat, després que una dona de 51 anys hagi mort avui a Màlaga per la seva parella. L'home, de 56 anys, també ha aparegut sense vida al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa dels cossos ha tingut lloc aquest matí en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han confirmat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets. D'aquesta manera, la xifra total per violència masclista se'n deixa 1.365 mortes des de 2003 a tot l'Estat. El número d'atenció a les víctimes per violència de gènere és el 016.
I un dia i mig després de l'inici de l'incendi, al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc. Els bombers continuen encara les tasques d'extinció. I a poc més de dues setmanes coneixem més detalls sobre el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella. Es mantindran els mateixos aforaments per als principals actes de les festes. El Caragol d'Esborn té una capacitat per a 27.600 persones, mentre que Atzel Camarasa, el Jot d'Esplà, amb poc més de 25.000.
Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels Jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins d'Esplà.
Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la cavalcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
I més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa. La majoria capellans, joves catòlics i seminaristes. El pontífex arribarà demà a Madrid i d'allà arribarà a Barcelona i a les Canàries. És la primera visita d'un papa en més de 15 anys des que l'any 2011 va venir Benet XVI.
Bona part de l'agenda del papa a l'Estat està marcada pel seu compromís amb els drets humans, concretament de les persones migrants, i per això una de les parades serà a Gran Canària, un punt d'entrada de milers d'africans. El vicari general del Bisbat de Mallorca, Pep Adrobé, explica que aquesta visita és un homenatge de Lleó XIV al seu predecessor, el papa francès, que havia manifestat la seva intenció de conèixer de prop aquesta realitat.
El papa no pot dir altra cosa, és a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia, acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial, i no, no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants.
Entre els mallorquins que ja han partit hi ha na Margarida Ita i n'Àngel Guillén Ita, que són mare i fill.
No havia pensat mai a veure un papa. Jo sóc de la generació de Juan Pablo II, el papa meu aquest, que vaig viure molt d'anys, però mai he anat a una trobada ni a una jornada juvenil, ni res. No, jo pensava, no. Això ha estat totalment un... No sé, jo crec que ha estat Déu que ha dit vosaltres dos heu de venir i viure això.
L'acte més esperat és la vetlla de dissabte i la celebració l'endemà del Corpus Christi.
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que cridi com a testimoni a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pel cas Leire Díez.
Anticorrupció també vol saber si Díez i els seus col·laboradors varen acudir a les reunions a la Fiscalia General de l'Estat quan la presumpta trama va estar activa. Recordem que aquesta presumpta trama cercava desbaratar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'executiu de Pedro Sánchez.
El president espanyol, però, assegura que mai no va donar ordres per entorpir les investigacions judicials sobre els casos de corrupció que l'afecten a ell o al seu entorn. Pedro Sánchez s'ha desvinculat per complet de les trifulques, ha dit, de Leire Díez.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
Sánchez també ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil després que Mercedes González reconegués haver-se reunit dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
El ministre de l'Interior també ha expressat el seu suport a González, tot i que en un primer moment Fernando Grande Marlaska va negar que la directora general de la Guàrdia Civil s'hagués reunit amb Díez.
El PP ha aprofitat les darreres informacions per sol·licitar la compareixença urgent de Mercedes González en el Senat, on té majoria absoluta.
Els populars també demanen la seva dimissió i la del ministre i que Sánchez demani perdó i convoqui eleccions. És la popular Carmen Funye.
El Partido Popular lo que está pidiendo es que los españoles hablen, porque son ellos los que tienen que hablar en una situación de extremada gravedad como la que está viviendo nuestro país en este momento. Y por lo tanto nosotros le decimos que lo primero que pida perdón, pero que a continuación, lógicamente, no venga a las Cortes a comparecer. Lo que tiene que hacer es disolver las Cortes.
Mentrestant, Santos Cerdán, en un comunicat, insisteix en la seva innocència i nega com és qualsevol delicte que se li atribueixi en el cas Leire.
I en internacional, els astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional han pogut reprendre les seves activitats ordinàries després que la NASA els hagi ordenat avui, hora baixa, hora espanyola, que refugiessin a la seva nau i es preparessin per a una possible evacuació.
Finalment, la tripulació russa ha pogut reparar una fugida d'aire que semblava greu a la part del laboratori orbital, segons ha informat l'agència, i els astronautes han reprès la missió.
I avui acaba l'ultimàtum donat per l'administració de Donald Trump a les empreses estrangeres perquè deixin de col·laborar amb el govern de Cuba.
Ja ha entrat en vigor l'ordre executiva de la Casa Blanca, en la qual s'amenaça de congelar els actius en territori nord-americà de totes les empreses o persones estrangeres que fan feina amb el règim. D'altra banda, l'Havana rebutja les noves sancions anunciades per Washington.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Jo un brunis a colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
A més del partit de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Anglaterra i que el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, Joan Gabriel, hi ha notícia al Real Mallorca.
Així és, el Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton. El davanter canadenc, que va arribar a l'illa l'estiu del 2023, es queda definitivament a Anglaterra per jugar la propera temporada. En total, Larin va disputar 76 partits amb el Mallorca i va marcar 14 gols. Durant aquesta temporada havia estat cedit primer al Feyenoord de Rotterdam i després el Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge. I també a l'entorn mallorquinista s'ha de destacar que Leo Román va fer història ahir a Riazor. El porter del Mallorca va debutar amb la selecció espanyola absoluta en l'amistós contra l'Iraq, convertint-se en el primer eivissenc a vestir la samarreta de la selecció espanyola i el cinquè balear a aconseguir-ho. Va disputar 18 minuts, que ja formen part de la història del futbol de les Illes. En futbol sala, l'Illes Balears per la futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga. Patit molt, l'equip mallorquí jugarà diumenge aquestes semifinals contra el Pozo Murcia després d'eliminar ahir a Sant Moix el Manzanares en una eliminatòria a tres partits, molt feixuga, tant que es va resoldre finalment a la tanda de penal. Sentim el porter Carlos Barrón.
Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todo. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. Y nada, vamos a por todas, vamos a por todas.
A per tot, es diu Carlos Barrón. A les semifinals, el factor pista el té el Pozo Murcia i el primer partit es jugarà diumenge a les 7:30 a la capital murciana, un partit que el podreu seguir a la sintonia d'IV3 Ràdio. I avui hem sabut que el porter Luan Müller serà operat aquest dissabte. El jugador s'admetrà a una artroscòpia de genoll i una osteotomia de fèmur, una intervenció que es farà al quiròfan mitjançant tractaments conservadors. Per altra banda, el Palau Futsal B té una cita amb la història. L'equip d'Òscar Tessías arriba a la final del play-off d'ascens a la segona divisió després de superar l'Albacete i demà a les 5:30 de l'hora baixa jugarà l'anada contra el Mataró, campió de Lliga del grup 3. Escoltam Òscar Tessías.
Conociendo al rival, que hasta ahora no lo conocíamos, teníamos que hacer mucho trabajo de vídeo para conocerlos, ahora ya los conocemos, aún así también hacemos mucho trabajo de vídeo e ir ajustando situaciones para afrontar el partido. Intentarnos hacernos fuertes aquí en casa, es un rival que sabemos que ha sido el mejor de nuestro grupo. No hemos estado muy lejos en los dos partidos para poderle meter mano, a ver si en esta eliminatoria, que es el primer micro objetivo, conseguir ganar el partido de casa.
En bàsquet, l'Azul Marino ja mou fitxa al mercat. El club mallorquí ha anunciat els seus dos primers fitxatges de cara a la primera temporada de la Lliga Femenina, la pivot canadenca Kyle Alexander i la base sueca Clara Holm, dues incorporacions de primer nivell. I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea han hagut de patir per passar a les semifinals del Major d'Itàlia de Roma. La Llorenca i l'Argentina han remuntat un primer set advers davant a Tamara Icardo i Claudia Jensen, les número 5 del circuit, que s'havien avançat per 3-6. La parella número 1 del món ha reaccionat amb un joc sòlid, ha empatat el duel amb un 6-4 i ha tancat la mànega decisiva per 6-3. Demà Trià i Brea jugaran el bitllet per a la gran final davant Núria Rodríguez i Júlia del Pozzo. Fins aquí els esports.
3 minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura, parlam ara del darrer disc de Maria del Mar Bonet.
Escoltau l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.
Es diu L'aigua que no cansa i si el voleu gaudir en directe ho podeu fer dia 30 de juliol al Teatre Principal de Mó i el 27 de novembre a l'Auditorium de Palma.
Una actuació que clourà una gira que va començar amb un èxit extraordinari fa uns dies al Palau de la Música Catalana. Les entrades per a aquestes actuacions especials es posaran a la venda aquest cap de setmana. Satisfeta i estimada, aquest primer treball des del seu retorn a Mallorca amb músics i enginyers d'aquí com Toni Pastor, Marc Grasses o Tomàs Salom, i amb el segell i la cura de Blau, ha deixat Bonet amb ganes de repetir l'experiència.
Vull aquesta estima, vull aquesta calidesa, vull aquesta llum. Ojalà aquest començament pues, sigui per més temps i que jo pugui anar fent aquest camí tal com l'he començat un poc, no?
Amb el cançoner del pare Ginard com a referència, amb Blai Bonet, amb l'amor i la denúncia per bandera, L'aigua no cansa ha rebut ja més de 90.000 escoltes a Spotify.
I com cada divendres, destacam algunes estrenes de la cartellera. Entre d'elles, la luz ben relacionada amb l'actualitat, amb la visita del papa.
Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delito. Lo que tú has hecho es delito.
El Señor me ha hablado.
Protagonitzada per un extraordinari Alberto San Juan, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins de l'Església Catòlica i que té a l'estat espanyol un dels seus exemples més clars. Dirigida per Fernando Franco, completen el repartiment Pedro Casablanc, Miguel Reyán i Maria Galeana.
Per cert, que avui vespre a Eivissa comença la passarel·la LIP amb la desfilada Futura LIP dedicada als talents emergents. Fins aquí l'informatiu vespre. Ara queden amb els companys d'Espostres en Joc, en qui podreu seguir el partit de la selecció espanyola femenina, la programació habitual per Ràdio 2. Que passin molt bon cap de setmana.